Contrabandits i contrabandides, benvinguts i benvingudes un diumenge més. Això és l'Assemblea de Majares, diumenge 4 d'octubre 2020. I nada, benvinguts a la Casa de la Ràdio.
Ben trobats i avui estem, no estem tots els majares al complet, però bueno, sí que estem l'Ernesto Chemajara a los botoncitos.
Hola, aquí ahora sudando un poquito.
I el doctor Acciona, pues aquí al micro. Bueno, mentre continuem, diguem-ne, veient si ens podem assentar ja per fer programa i veure que tot funciona, que tots els botonets i tot està funcionant, enviar una càlida salutació i una forta abraçada a l'Eduardo Manos Tijeras, que ens estarà escoltant o que segurament en algun moment suposo que intervindrà d'alguna manera.
Sí, de moment ja veieu que estem a dos terceres parts dels Majares, i avui també una altra novetat és que comencem per primer cop aquest horari reduït d'una hora i mitja. Estarem fins a les 8:30 que ens escoltin directe avui diumenge 4, quan són les 19:02, i ja sabeu que estem a la sintonia Contraland FM en el 91.4, a www.contraland.org. Aprofitem per demanar, pues, de nou paciència, disculpes, comprensió, que el problema tècnic dels darrers temps està sent que se'ns escolta molt fluixet a la nostra freqüència, almenys per FM. I respecte als Majares, pues, també disculpar-nos que, tot i estar-ho intentant, tot apunta que no podrem recuperar el darrer programa que va ser completito intens, l'últim de 2 hores, amb molt contingut, i entre altres la trucada de la G des de Múrcia, i vam tenir aquí visites. Però bueno, si no ho aconseguim, pues, bueno, ahí queda. I igualment els anteriors sí que els podeu recuperar a majares.contralanda.org, en el nostre podcast.
Efectivament. Jo no sóc tan negatiu,
que crec que... positiu.
No, para nada, soy un escéptico, però jo crec que, bueno, no sé, ho aconseguirem en algun moment o en altre, trobarem la possibilitat de recuperar aquest programa i el penjarem. De totes maneres, bueno, doncs aquí continuem una vegada més, de 7 a 8:30 continuarem els Majares fent el programa com, bueno, en format reduït. I què tenim per avui? Fem una miqueta d'índex i així veiem el que...
Abans de fer l'índex també recordem que sonen altres freqüències amigues, perquè sí, té a veure també amb el que xerrarem avui, que són especialment ràdios del País Valencià.
Sí, recordem Ràdio Mistelera, Ràdio Activa, Ràdio Malva i Ràdio Titoieta, que no sabem mai si...
Mallorca algun dia també hauríem de fer-se d'hores i confirmar-ho, però bueno, les tres primeres ràdios del País Valencià ens radifonen les seves respectives freqüències, i avui, que precisament parlarem d'algú que té a veure amb el País Valencià, pues ens fa especial il·lusió saber que aquest programa, si tot va bé, després sonarà en aquests 3 dies lliures, i per això també farem tant, escoltarem alguna música que ens remeta allà com...
Vinga, llavors ens ho està anticipant, però no ens ho vol dir, o sigui, està procrastinando.
A veure,
digue-lo vostè.
Avui farem una sola entrevista telefònica.
Això mateix.
Si no hi ha cap problema de producció, entrevistarem al company que ha estat el director de la pel·lícula La mort d'en Guillem, que és potser una de les pel·lícules que estan donant més que parlar els darrers mesos a l'Estat, el Carlos Márquez Marcet, que ja va col·laborar amb nosaltres fent-nos un àudio a l'inici, potser el primer programa del confinament.
Pot ser.
Podeu recuperar el primer en quarantena, parlant-nos de, doncs, bueno, la relació amb les pantalles i les relacions a distància quan començava tot allò, i qui anava a dir que anava a durar tants mesos.
Efectivament.
Però ara volem entrevistar centrant-nos en la peli.
Que, per cert, s'ha de dir, la pel·lícula... O sigui, jo havia sentit que s'havia estrenat, si no recordo malament, o s'havia fet algun passe al cinema Girona o al cinema Florida Blanca, que ho havia convocat, no sé si era alguna d'aquestes, Òmnium Cultural o alguna...
Això va ser el Cine Verdi.
El Cine Verdi.
I el Cine Girona, en principi, ens ho explicava el Carlos, es feia com els passes actuals, no?
Vale. Sí que sabia que hi havia això, sabia que també hi havia planejada alguna... algun passe més al cinema o per tot l'estat espanyol, i sobretot s'ha de recordar que aquest divendres passat es va estrenar la pel·lícula a la televisió, a TV3, a la televisió de Catalunya,
i a IB3 i es Balears, i no sé com es diu, també jo crec que al País Valencià, que per el que hem sentit ha estat la missió més seguida amb més audiència de la història d'aquest canal. Això, tot això ens explicarà també el Carlos. No som molt experts en tele nosaltres, però jo crec que té la seva importància.
Sí, jo crec que també, perquè diguem-ne, no és només un tema o una temàtica que va quedar, diguem-ne, vinculada a certs moviments, diguem-ne, polítics, sinó que és una cosa que s'ha de, bueno, de difondre i que té la seva importància perquè és una part de la història recent d'aquest país i bueno, ens conmou una migueta, no?, que, bueno, tenia aquí el Carles i que ens pugui parlar de tot això. També de què volem parlar?
Sí, dic que si parlarem de la mort en Guillem ja no només des del punt de vista cinematogràfic, que també, i per això tu el realitzador, sinó sabent que estem en vigílies del 12 d'octubre, del dia de la raça, el dia de la hispanitat, també del dia que molts moviments antifeixistes que fan feina tot l'any pues, l'accentuen i la fan més visible. De fet, això té a veure amb un cadenazo que organitza en diverses ràdios lliures centrades en aquest tema. Nosaltres volíem aportar això, fer aquesta entrevista, però alhora també xerrar de feixismes. Una companya ens ha fet un àudio, una companya d'Arkansas, un àudio explicant també aquesta és la situació concreta que està vivint als Estats Units actualment amb el racisme i el feixisme imperants, però també els moviments de resistència, sobretot negres.
Efectivament.
I també algunes convocatòries que explicarem van a aquesta línia. Això serà un tema, o sigui, hoy estarem un poc antifes.
Sí.
Però antes anem a altres coses.
Clar, no? I sentirem també un àudio de la companya que ens
la
està, de la Judit, que ens està presentant diverses dones importants en la història i bueno, avui també tindrà un cert sentit, diguem-ne, antifeixista.
Estan uns partisanes.
Sí, i bueno, però abans, o sigui, abans volíem, si recordeu el programa passat, la gent que ens escoltéssiu en directe, el programa passat vam parlar amb l'Iro, que formava part de les organitzadores de l'Exploding Fest, que va tenir lloc ahir, dia 3 de novembre, entre les 7 i les 10 de la nit, a la plaça de la Pastora, bueno, al costat del carrer Farigola, allà al barri de Vallcarca, i bueno, doncs, va tenir lloc aquest Exploding Fest, que els dos maharas hi vam poder ser, un diguem-ne, tots dos, la primera part sí que vam estar plegats, però després jo vaig poder veure-ho fins al final.
Doncs, per il·lustrar això, començarem escoltant un dels mestres de cerimònia, d'aquí som bastant fans, home de ràdio, Roger Paraez, amb Màxim un clatellot, però també del món del punk i el hardcore, amb Afganistan, Yeyes, Budayam, etc, etc. I després expliquem més coses d'aquest festival, que desgraciadament, com dèiem, no vam poder... De moment no hem pogut recuperar aquesta entrevista a dir un dels organitzadors, però com a mínim escoltarem gent que va estar ahir present a Vallcarca. Vinga, sapigueu que morireu. El títol ho diu tot.
Hòstia. Els baixos van anar a les files per anar a collir olives i els gats i prims com llistons van a collir rovellons. Tothom fa cosa tu contrària a la seva indumentària i vas fer-hi fer l'idiota i la vida tu ni notes. I el cor diu sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu que morireu, feu el que feu. Pum, pum, pum. Els que tenen més recursos dels troves i estan fent cursos, els que van desorientats s'aficionen als cunyats. A tothom li cau molt bé fer allò que menys li convé. No calen explicacions, els pantalons es baixen sols. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu que morireu si no sabeu. Pom, pom, pom. Alguns van a buscar sobres a casa dels ex-manobres i aquí fa la delta ioga perquè és cosa que està en boga. Molts no sabem distingir si aquí hi ha o no pedigrí. La cosa sempre va menys, no cal buscar arguments. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu que morireu i això ja es veu. Pum, pum, pum. Us deixin llibres gruixuts que paran els estornuts. D'altres fan mots encreuats perquè estan allà van ras. S'ha d'escollir una afició i fer nascut emblema i raó. Vinga, Zema, vinga i Zema amunt la vela en direcció a la cagarela. I sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. Sapigueu, sapigueu, sapigueu que morireu. sabeu que mai deu i això ja es veu. Vinga, un fort aplaudiment per la bandereta.
Bueno, aquí teníem l'inconfundible Roger Peláez i res, nosaltres aquí seguim també lluitant una miqueta sabent que morirem radiofònicament tard o d'hora. I us demanem la vostra ajuda, confirmació de que ens estigueu escoltant correctament. Sempre diem el telèfon per si voleu intervenir. Avui amb més raó per confirmar-vos que això està sonant bé, estem sense el Manos Tijeras i tècnicament estem una mica més al cul a l'aire. 93-013-95-33.
Sí, si us plau, si ens confirmeu que se sent bé la missió, aquesta missió intempestiva de l'Assemblea de Majares, doncs encantat de la vida.
Bé, doncs, que, i que, altres canals, no? Podem dir que no es podeu contactar o seguir la gent.
També ens podeu contactar a través del mail, que és assembleamajares@gmail.com.
Molt bé.
I el nostre Twitter.
Sí, que és Assemblea Majara en espanyol
i en singular.
En singular. I tenim una part de correus que ara que ja tothom en teoria està desconfinat i es poden tocar cosetes, podeu enviar maquetes, còmics, el que sigui. 748-080-80 Barcelona. Per altra correu, 748-080-80 Barcelona i si fiqueu la nostra atenció ens arribarà. I tornem a dir el telèfon 93-013-95-33 perquè mira, ens fareu aquest favor. Tot i que ara en breu esperem poder tenir-lo ocupat amb aquesta entrevista que farem al Carlos Marquès. Mercet.
Efectivament.
Volvemos al festi, no?
Sí. Expliquem una miqueta així, ens fem la composició del lloc, vale? Faig una miqueta de descripció de com va anar, diguem-ne, el que és aquest Exploding Fest. Doncs bé, a les 7 de la tarda, allà a la plaça de la Pastora, com dic, al carrer Farigola de Vallcarca, doncs es va posar una instal·lació així bastant curiosa, sobretot perquè ho pensava després que mai no s'havia explorat aquell format i aquella manera de presentar l'escenari en festes de Vallcarca. I és supercuriós, perquè se sentia bé, es veia tot bastant lustroso, que dirien els clàssics, i llavors, era un petit escenari, un terra, amb diverses columnes de llum i tot això, i posat, diguem-ne, a la banda de sota de la plaça de la Petanca. Vale? Llavors allà, la plaça Uri Caballero, que és important també això dels noms. I llavors allà es va fer un tancat, s'entrava per un lloc, se sortia per un altre, hi havia un estricte control, diguem-ne, de les persones que hi érem allà, i llavors es disposava la gent, o bé individualment o per parelles, o bé, diguem-ne, si eres un nucli familiar, et permetien posar-te de 6 en 6 com a màxim.
En un sentit no forçosament normatiu.
No, clar.
Però bueno, aquí estigueu anant a eventos, ja potser ja és el que té el tema aquest, no? Ja us esteu acostumant a això. El dia que vam entrevistar el Fede Yasman, i ens explicava una mica el món de la cultura o de l'espectacle, ens hem acostumat a poc a poc tant qui actua com qui va d'assistent a coses que no ens haguéssim cregut fa 7 mesos, no?
Sí. I llavors a les 7 va començar, si recordes, va començar, diguem-ne, el que seria pròpiament les actuacions. Les actuacions eren més o menys curtes, eren uns 5 minuts.
Happenings.
I que després sonava el gong aquell, aquella mena de... I llavors, es canviava una miqueta es canviava d'artista, per dir-ho així, es canviava de tot això. Llavors, què teníem? Bàsicament vam començar, s'anava com intercalant dansa, música, poesia, tot així bastant eclèctic, perquè també a dintre també va estar el Peláez, estava per exemple la Núria Bernils i va estar també Casasses, o sigui que hi havia poesia, hi havia gent bastant potent de dansa, que ara no tinc algun dels noms.
Ara ho direm, multidisciplinar estava el tema.
Sí, i després hi havia música, hi havia diversos músics que es dedicaven sobretot a acompanyar les propostes de dansa que es feien. I llavors quedava tot plegat així com bastant curiós, no?
Com l'Iro, el darrer programa, ens explicava que part dels promotors, promotores d'aquesta moguda a l'Exploding Fest, que ja porta diverses edicions, eren els músics de Za,
sí,
que és el grup que vam escoltar en el darrer programa, per il·lustrar tot això. I és una penya pues, que es mou potser en un món més de música ruidista o experimental, que es barreja bastant amb altres disciplines, i era el que veiem ahir, que alguna gent no estem acostumats, Baikar, que quizá no és el tipus d'evento que se ve ahí en les places, però bueno, està bé pa,
ens comunica una ràdio escucha que se me sent saturat.
Ah, bueno, és que estoy ya tan, amb els micros tan a tope, perquè assegura el tiro. Bueno,
ho agraïm, evidentment, por supuesto. Doncs res, estàvem parlant això, el que us deia, bueno, doncs era aquest format, no? Eren com petites intervencions, no sé, jo puc parlar una miqueta sense menys tenir a cap dels artistes que van sortir. Primer, una qüestió prèvia, jo, per mi, que va ser, no?, la reivindicació que es va fer del... Clar, de la música al carrer i de fer coses al carrer, que sí, que vale, que entenem que s'han de fer amb unes certes mesures de seguretat, però sobretot és important que no es deixin de fer. Entenem que hi ha tota aquesta cosa bueno, de demanar informació, de demanar dades, de demanar telèfons, de juntar la gent per un nucli familiar, tot això, que és bastant... bastant avorrit i converteix la funció d'organitzar un esdeveniment o un concert i tal també en una cosa, diguem-ne, una miqueta menys agradable, no?
Perquè és burocràtic, per
clar, i has de controlar la porta i has de no sé què, no sé quan, saps? I llavors això, fer coses al carrer, fer música al carrer, doncs tot i els nous condicionants que hi ha, està bé, vale? Però per altra banda, què em va agradar, sobretot, clar, entre altres coses, clar, també fèiem una reflexió, no?, amb altres companys i tal, no?, la qüestió de la dansa, de que realment sempre és aquell àmbit superprecari, però clar, o sigui, que no entraria mai dintre, no? A vegades quan sents parlar aquesta gent de la indústria cultural, de la cultura en general, clar, igualen a una penya que està fent dansa amb, què sé jo, amb una plataforma digital com podria ser HBO, o sigui, que no té cap mena de sentit. I clar, jo que no estic gens acostumat a veure dansa i menys ball contemporani, doncs clar, és una cosa que sempre sobta, que crida l'atenció i que, bueno, i que mola, i és interessant veure com, no, com en directe la gent utilitza el seu cos.
Mm-hmm. I el moviment, no?, que també ens ho va explicar una ballarina que tenim aquí a base al programa. Totalment. Bueno, dir-vos que qui vulgui cotillar ja pues de què va aquest festival, hi ha una web que és d'explodingfest.art, on podeu veure una mica totes les artistes, així com ha dit el doctor Axioma, multidisciplinars. Per exemple, una de les ballarines ha tenit coves, per posar-vos un exemple. I jo el barro que he llegit deien que era l'última edició amb aquest format de festival d'un sol dia.
Sí.
O sigui que potser passaran algú més cíclico. I que, com també ens explicava l'Iro a l'entrevista passada, tenia també la lògica que vingués a Baikar, que a part de recuperació d'espai públic, no?, que ha estat un festival itinerant, pues, a vincular-ho a tradició de cultura de base, música i altres arts autogestionades que sempre ha tingut al barri, i una gent que han estat en aquesta onda, que van participar i col·laborar en aquesta edició i ja no estan al barri, eren els del Pumarejo. No sé si és qui s'ocupaven del so o també de part de la producció, però van estar allà aquesta gent que ha abandonat el barri perquè per la voragina immobiliària els van fer fora del carrer Gomis i estan ara, diria jo, que a Hospitalet, si no m'equivoco.
Sí, efectivament. I bueno, i hem de dir, no?, que hem començat la falca d'assemblea de Majares de Pentinat Lula, perquè una de les persones, més enllà del Roger Pelaez, que adorem i estimem eternament, que una de les persones que va participar va ser l'Anna de Pentinat Lula, que com ja sabeu ens van fer aquesta falca d'entrada per l'assemblea de Majares.
Pues va, pues si us sembla, tanquem aquest blog explicant a l'Exploding Fest, que sempre qui vulgui sumar qualsevol comentari ho pot fer trobant al 930139533 93013953, escoltant Pentinat Lula, que banda punk pop, punk a seques, que ens encanta. Van participar en un aniversari Mahara, per exemple, amb Montserrat i amb les White Sisters, i les podeu recuperar des del seu web pentinatlula.com, i que van participar només l'Anna ahir en aquest Exploding Fest. Escoltarem la cançó Cony, con sigles C-O-N-Y.
Estem a final, és guai. Diu i teu dins sobre la natura de les dones desenvolupo allò que m'agrada anomenar el complex de la dona del torero, 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 i li desitjaràs molta sort a la tesi sobre el macho espanyol i la tesi de masculinitat que aquell dia compartia amb els companys. Cal dominar Nova York, cal dominar Nova York, cal dominar Nova York.
Molt bé, doncs aquí hem escoltat a l'Espantinat amb aquesta cançó Cony. I bueno, proseguim a l'Assemblea Mahara. Com deien, canviarem de tercio totalment. Després tornarem a temes més de cultura fent la nostra habitual agenda, junt amb convocatòries més militants, podríem dir. I res, si us sembla, passem, canviem de bloc mentre esperem poder contactar amb l'invitat d'avui,
sí,
Carlos Márquez Marcet. Però mentrestant farem el que us dèiem. Escoltarem un àudio d'una companya que ens l'ha fet, tot i viure ja fa temps a l'estat espanyol, primer Barcelona i ara està al País Valencià, doncs la companya Angeline ja és originària dels Estats Units, concretament Little Rock d'Arkansas, i ens ha fet un àudio explicant una miqueta quin és ara mateix el que s'està vivint als Estats Units, que evidentment no és nou, però que el context darrerament, doncs, com sabeu, doncs, s'ha aguditzat, no?, en l'auge del feixisme, però també per sort amb la resposta organitzada de la gent. També hi ha tota la situació amb el Covid que no afecta a tothom per igual, com hem vist a tot arreu, i als Estats Units com a país amb més casos i més persones mortes, pues, i amb un sistema sanitari com el que té, o un sistema econòmic com el que és, pues, encara és més bèstia. Llavors, tot això ens ho explica, també fent un lligam amb certa reflexió sobre a vegades la mirada i la lectura que es fa aquí de lo que passa als Estats Units, no?, aquesta hipocresia europea que també ens ha arribat a vegades d'altres bandes i que el compartim totalment. Però bueno, abans d'escoltar-la ficarem una cançó que ella mateixa ens recomana d'escoltar per il·lustrar, pues, el que explica, que és la Solange, un tema que porta per títol Don't Touch My Hair, amb alguna altra col·laboració. Som-hi, i després directament l'escoltem. L'Angelin, aquí li agraïm molt aquesta col·laboració.
Don't touch my soul. When it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand.
is all mine. Don't test my mind. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me, but we chose to go. To go where we've meant to know. You know this here is my shit. All the pride I've gave the time, but this here is mine. You know this here is my shit. All the pride I've gave the time, but this here is mine.
Sortim amb l'àudio, no us preocupeu, que ho aconseguirem. No se preocupen. A veure si lo conseguimos. Bueno, potser ens haurem de donar una miqueta més de temps. Sí, a veure si ho aconseguim, perquè crec que és un tema d'arxivos, de versions d'àudios, i recordem que estem a Contrabanda FM,
al 91.4 de la freqüència modulada, que ens trobem a l'Assemblea de Majares, que de 7:30 a 8:30 estarem aquí junts i podrem gaudir del programa que tenim fins ara. Recordem que fins ara hem parlat de l'Exploding Fest, hem sentit tant una cançoneta de les Pentinat Lula com del Roger Peláez, que ara escoltarem l'àudio que ens envien des de Estats Units, parlant-nos una miqueta del procés que està obrint-se als Estats Units de qüestionament del que són les actuacions policials en contra de la població afroamericana. I estem pendents de fer escoltar aquest àudio, i bueno, no sé si el tenim.
Sí.
Sí? El pots introduir una miqueta? No. Qui el fa? Qui...
Sí, el que comentava abans, pues, l'Angelín no ens el fa des dels Estats Units, tot i que és originària d'allà, ara mateix està visquent aquí al País Valencià, porta un temps a l'estat espanyol, però bueno, igualment algú que va anant allà i que ens pot dir més de primera mà, pues, una mica el que està vivint aquest país, com dèiem, l'afectat número 1 amb la pandèmia del Covid, i alhora que està aquest any d'actualitat, pues, per tots aquests abusos policials que són històrics, però que aquest any encara s'han desfermat i que han generat unes protestes, un moviment de resposta tan bèstia com el Black Lives Matter i molts altres, segurament, que ens explica. Venga.
Cuando Trump ganó las elecciones hace 4 años en los Estados Unidos, yo estaba a punto de volver allá, y cuando se ganó vi que el país donde nací estaba yendo una dirección que no puedo aceptar. Y después de haber estado todo el tiempo que Obama estaba presidente, me sentí incapaz de volver a lo que iba a montar este hombre allá. Y la verdad es que yo no imaginaba que sería tan mal como está siendo. Y hablando con amigas racializadas en los Estados Unidos, pues di cuenta que eso también era función de mi privilegio de persona blanca, que personas negras en los Estados Unidos, muchos tenían muy claro que él iba a ganar. Y yo creo que para mí, desde el punto de vista de mi privilegio, pues yo he imaginado que los Estados Unidos se ha cambiado y no tengo tanto fe en los sistemas políticos, pero yo lo vi la época de Obama como un señal de que los tiempos y el racismo de los Estados Unidos que estaban cambiando. Y está claro ahora mismo que fuera totalmente un error haberlo creído, porque el nivel de racismo que estaba justo debajo se ha explotado con la presidencia de Donald Trump, y la gente neofascista que antes sintieron necesidad de esconderse y cortarse alguna su racismo, pues se ha explotado durante la presidencia de Trump. Y también al principio de su presidencia también discutí con la gente que le llamaban fascista, pero ahora también veo que el fascismo definido como un sistema político basado en ser poderoso, un estado de control social y económico, orgullo extremo en país y raza, y con la tendencia de silenciar gente que están de fuera. Ay, a veces mi castellano no me cuesta con temas así, que limita la expresión de desacuerdo con lo que hay. Pues está claro que Trump se cae en eso, se ha hecho una imagen de él mismo para algunas personas, sus seguidores, que es como si fuera un dios. Y está claro que está fomentando el racismo, y incluso negaba la semana pasada a criticar los fundamentalistas, bueno, supremacistas blancas directamente. Y así se vea que el país, hay un gran parte del país que está yendo a un racismo muy potente y muy descarrado, que yo no lo vi tan abiertamente antes. Obviamente los Estados Unidos se reciben muchas críticas para racismo y con toda la razón del mundo, pero también en Europa se usa muchas veces el racismo de los Estados Unidos también para, yo creo que para evitar de mirar el racismo que existe aquí. Y lo veo importante hacer este comentario dentro de todas las críticas de mi propio país, porque el racismo allá, sin lugar de duda, es horrible, y que la policía están matando gente negra sin consecuencias, incluso después de tantos meses del movimiento de Black Lives Matter, que aún las policías que se han matado a Breonna Taylor se quedan libres. Y sí, que han pagado una gran cantidad por la muerte de ella, pero más que en cualquier otro caso en los Estados Unidos, pero también sin tomar la responsabilidad de haberle matado. Como han pagado el dinero, pero lo han pagado sin esa disculpa, sin tomar responsabilidad, y esos casos siguen pasando. Y con el vínculo de COVID, pues las estadísticas de gente negra y gente latina en latinoamericano, en los Estados Unidos, hay mucho más gente negro, como casi el doble de gente con más de 80 años, que negros que mueren que blancos. Como allá el sistema sanitario no es pública, es muy fácil que la gente no reciba tratamientos y por el COVID, y si reciben tratos también pueden terminar pagando una deuda enorme. Y como la pobreza en los Estados Unidos está muy claramente vinculado con raza, hay mucha más gente en situaciones económicas duras que son gente racializada que gente blanca. Y yo creo que la presidencia de Trump, COVID y tantos muertes de gente negro a las manos de policía, pues se ha fomentado un movimiento muy potente en contra del racismo en los Estados Unidos, y mucho de ello liderada por mujeres negras. Y es ambas muy triste que debería en esos tiempos existir este movimiento, y muy potente ver que la fuerza que hay y el rechazo en contra del racismo estadounidense. Pero también es muy posible que Trump va a ganar otra vez las elecciones. Así es un momento en la historia muy, muy intenso. Y sin más, que aún tengo esperanza, pero también es horrífico lo que está pasando allá, la cantidad de gente que ha muerto de COVID y que está esta figura fascista ganando tanta fuerza. Y así, y yo creo que es importante ahora llamar a Trump fascista, porque lo es. Y incluso puede ser que si pierde las elecciones, que busca de fomentar mucha violencia para que se quede en poder. Y en las elecciones hace 4 años, mucha gente como yo, aunque con ideas muy fuertes, antirracistas y de las izquierdas, que hemos menospreciado la fuerza del racismo y el odio que aún hay en los Estados Unidos. Y creo que este siglo de elecciones es importante que tomemos muy en serio la amenaza que hay, y que estamos solidarias.
Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is.
up against my brown skin. Need some every now and then. Mississippi or Island. Apparently your skin has been kissed by the sun. You make me want a Hershey's kiss, your licorice. Every time I see your lips, it makes me think of honey-coated chocolate. Your kisses are worth more than gold to me. I'll be your almond joy, you'll be my sugar daddy. Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is.
Escoltem la cançó Brown Skin de Indiari. Una altra recomanació ens fa l'Angelin. Aquí acabem d'escoltar el seu àudio.
Something magnetic pulls me and I can't get out. Disoriented, I can't tell my up from down. All I know is that I wanna lay you down. Every time I let you in, abracadabra magic happens as we swim. Higher and higher, finally we reach heaven. Come back to earth. Tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. Oh, yeah. Skin so brown, lips so round, baby, how can I be down? Like a queen,
you make me feel like a queen.
Tell me what's that thing you do that makes me wanna get next to you, yeah.
Això és l'Assemblea Majares, entrem a l'equador del programa quan són les 8 menys quart. Recordeu que estarem fins les 8 i mitja en directe avui diumenge 4 d'octubre.
Hem sentit l'àudio de la companya
Angelin,
que ens ha escrit, bueno, que ens ha fet des dels Estats Units, comentant una miqueta la situació que s'està vivint allà. Recordem que hi ha una part, bueno, que ens trobem que ens trobem en un moment que els Estats Units estan, bueno, en un moment delicat, en el sentit de que primer estan afrontant una campanya electoral que acabarà amb unes eleccions aquest mateix mes. Per altra banda, també ha esclatat tot el tema del Black Lives Matter, i finalment estan en una situació de pandèmia que realment han estat un dels països que, justament per un negacionisme al principi de la pandèmia, ha fet que no és, bueno, que el sistema sanitari nord-americà se li veiessin totes les costures, no?
I a més xerrem d'això just en la setmana que, posats a parlar del Covid, és graciós que Donald Trump
ha agafat el
Covid i està ingressant, no? Tot i que sembla que lleu, llavors sembla ser un que no se cierra el círculo.
Clar, no ho sé, tenim així com és que és tan bèstia lo que les està passant, o sea, realmente lo que está pasando en Estados Unidos, pues tienes toda la parte ¿no? del supremacismo blanco, ¿no? Que es una cosa que decía l'Angelini, que en eso estic d'acord, ¿no? Que és una qüestió que és fonamental entendre. L'arribada del Donald Trump al poder als Estats Units ha fet sortir tota una qüestió de supremacisme blanc que és tremenda, que era una cosa que estava larvada, diguem-ne, dintre de molts americans.
Home, vaig llegir fa poc un article, o sigui, el tema de milícies, unes són supremacistes blanques, clar, otras seran más antigobierno y el rollo que ellos li diuen a vegades casi anarquismo liberal o de derechas, sí, evidentment, de pensar que Estats Units no és els mateixos paràmetres ideològics que aquí. Hi ha com diferents famílies, però que és una cosa històrica en un país on hi ha dret a llibertat de possessió d'armes, però que sembla que habitualment és molt cíclic en funció de quan hi ha un govern demòcrata és quan es disparen en oposició al govern, no? Va passar ara durant els mandats d'Obama i en canvi en els anteriors pues, s'havia apaivagat, és com se tornaven a casa. I ara per primer cop en la història recent dels Estats Units aquest tipus de milícies augmenten quan tot i haver-hi un govern republicà i en aquest cas a sobre de l'ala dreta, no? Però bueno, en part per el que ens explica ella i segurament pues, molta gent ja pillarà que és per com se li ha donat a l'as també i cobertura ideològica. Però ha canviat una mica el ciclo habitual d'aquest tipus de grupúsculos que sempre han existit.
Clar, i llavors ens trobem en un moment també interessant, no? Perquè estem com ubicant aquest concepte del feixisme clàssic tal com l'enteníem als anys 30 amb aquest nou feixisme que ens estem trobant o neofeixisme. Clar, sí que te compro part de l'argument que feia l'Angelín, de que en realitat veu molt o ideològicament veu molt de l'antic feixisme dels anys 30. Però clar, hi ha una cosa que ha canviat totalment, que és l'acceptació que té a veure com explico això. O sigui, com els mitjans de comunicació tracten aquest neofeixisme, jo crec que se li està donant una cobertura, diguem-ne, diària a tot això. Però, per altra banda, també una qüestió que sembla que es repeteix, que és com els partits, diguem-ne, democràtics o històricament democràtics estan sent com una miqueta tous i com acostant-se o tenint una miqueta d'ambigüitat amb aquest feixisme, no?
El que ens pots remetre a el que passa aquí. Clar, com a mínim a l'estat espanyol, no? Clar, haver estat a blanquear a Vox i anteriorment a altres partits similars.
Deixar-los entrar en el joc democràtic o, per exemple, que es facin amb... No? Perquè tot això ve d'una... Si recordeu, no? Fa temps, jo crec que vam parlar d'aquell de l'Steve Bannon i tot aquell, que és com una mena de tipus d'un tio vinculat al món polític, vinculat a certes idees d'extrema dreta nord-americanes, que es va dedicar a donar pasta a tort i a dret a nous partits d'aquest segment d'ultradreta. A tot el món. I llavors és interessant doncs veure com sí que compro part de l'argument que hi ha part del feixisme que... O sigui, part d'aquest nou feixisme que veu del supremacisme blanc, que veu de, per exemple, d'una cosa que em sembla superinteressant, que és, no? Que és això de fer un discurs tan totalitzant que el que acaba sent excloent. Em refereixo, no? Quan hacen esto de Amèrica pels americans, clar, et venen una part, diguem-ne, d'aquesta immediata que sí, vale? Bueno, pues clar, però aquí hi ha dues coses. És primera, als Estats Units, qui és americà? Sí. I segona és que primer vagin als americans o que hi hagi ajuda pels americans no pot excloure dels drets a la resta de penya, no? I això, clar, perquè aquests fan aquests, no? Aquí Vox ho faig molt sovint, això del... No, de aquesta igualació de... En España hay 6 millones de inmigrantes y hay 6 millones de parados. Las cuentas ya salen. Bueno,
claro, el simplismo. ¿No? Però l'American First dels Estats Units encara tiene más guasa quan la surt en boca de gent amb cognoms pues, evidentment d'origen immigrant, clar, perquè al final és un país que evidentment tothom és immigrant perquè els nadius originaris els van pràcticament massacrar. No? Encara és més absurd. Jo us volia fer tres recomanacions.
Vinga, sí.
Que tenen molt a veure amb això. Comencem per la més recent i fàcil, que, però bueno, és que l'he vist fa molt poc i jo crec que completa bastant bé coses que estem xerrant, i és d'algú que ens agrada, jo crec que a ti també, en Axioma, que és el Spike Lee, sí. Però que molta gent opina que quasi que des de Haz lo que debas, clar, mai ha pogut fer una igualar su fita cinematogràfica, va ser aquesta pel·li icònica per moltes raons amb personatges mítics com Radio Rahim, però que l'última pel·lícula, almenys la que s'ha
estrenat... La del Ku Klux Klan,
sí,
a mi em va agradar.
A mi també, l'infiltrat del Ku Klux Klan, crec que és de Black Ku Klux Klansman, en la versió, en el títol original, i que parla doncs, d'una persona, una història real d'un policia negre infiltrat al Ku Klux Klan, crec que és als anys 70, sí. Més o menys, hay mucho pelo afro,
final dels 60, principi dels 70.
Exacte, època funky. I res, pues, recomanable, a part, bueno, hi ha cert context també històric interessant, i res, sin más, no deixes una pel·lícula pues, que també d'alguna manera mainstream, però que és interessant d'algú que porta tota la seva carrera a la seva manera lluitant contra tot això que és Spike Lee.
I molt interessant, perquè la pel·li, sense fer cap spoiler, apunta a una cosa que és també interessant, que és una certa connivència de certes parts de, bueno, de l'estat nord-americà amb aquestes idees supremacistes, clar, i això clar. Té a veure, no, amb això de que dèiem de, o que parlava el Trump, que parlava l'Angelina de Donald Trump com un supremacista blanc. No.
Total. I després, sense voler-vos fer, bueno, no spoilers, però és una recomanació, si la veieu, mireu els crèdits, quedeu fins al final, perquè ja es pot veure molt el lligam amb el que ha passat ara. Vull dir, si Spike Lee ha decidit fer aquesta pel·lícula ara, no és perquè sí. Vull dir, recupera un fet del passat que li ajuda pues, a argumentar o denunciar el que està passant a dia d'avui a nivell d'abús policial, de convivència política, etc. I després, dos llibres, molt, molt ràpid. Un d'ells el vam llegir, i el vam recomanar en el seu moment, a veure si ara us el puc trobar ràpid, és d'una antiga activista i membre de les Black Panther, que és Asata Shakur, crec que vam llegir fins i tot algun fragment, de qui Capità Swing va treure, jo diria que només en castellà, potser també en català, la seva autografia, Asata Shakur, la Pantera Oïda. És una activista negra aquí no tan coneguda com Angela Davis, que ara doncs, va fent més conferències, etc., que potser és el nom més conegut des del feminisme i l'antiracisme negre als Estats Units, però superinteressant, i el recomano també per contextualitzar tota aquella lluita. I després també, ja no, anant-nos molt més enllà amb el temps, els orígens, un dels orígens de tot aquest racisme, sobretot contra la població negra, un llibre que va sacsejar moltíssim fa pocs anys, jo crec que la consciència ja, que va ser El ferrocarril subterrani, que crec que també està editada en català, de Colson Whitehead, que és un relat brutal, però molt bèstia, de l'esclavitud als Estats del Sud, però també de ser una organització clandestina que també va existir, que té aquest nom, Ferrocarril Subterrani, i sobretot d'esclaus fugits que s'organitzaven per ajudar altres esclaus que volien fugir, també amb gent solidària blanca, i totes elles en general amb trist final. I és brutal. Va guanyar el Pulitzer, aquest escritor, el Colson Whitehead, però la veritat, bueno, és d'aquests llibres que et deixen un mal gust a l'estómac brutal. Sembla que han fet una sèrie, jo no l'he vist, ni sé si és... Sí, fins i tot l'autor pues, l'accepta, però bueno, el llibre és super recomanable, Ferrocarril Subterrani, i bueno, perquè evidentment va molt a l'origen i explicar el perquè pues, tot aquest racisme que segueix estant al segle XXI pues, és un país que es va construir a partir de l'esclavitud i a mi amb tot el paper que aquí té l'estats europeus i rebi el que em portava també a parlar coses que deia l'Angelín. Una reflexió que fa que aquí compartim i també volem contextualitzar que evidentment que parlem del racisme o el feixisme als Estats Units no vol dir que no siguem conscients del que hi ha aquí, i totalment d'acord amb aquesta reflexió que feia segurament algú que viu aquí com és ella, i que sent a vegades la crítica des de certa progressia i a vegades fins i tot de sectors de dreta moderada cap als Estats Units sense reconèixer, i més a l'estat espanyol, tot el racisme que hi ha pues, tant a població pròpia de minories com als immigrants com a tot, no? Llavors pues, això no ho traiem. Aquests mesos hem estat recollint àudios de gent que ens parlava de la situació de diferents països, pues, als Estats Units el teníem pendent i creiem que era un bon moment per lligar-ho això.
Sí. Jo només dues coses, recomanar també perquè ho vam parlar amb un company contrabandero també, i Mahara, que era un documental sobre les Panteres Negres, que es diu així, Panteres Negres, que està ara, bueno, està diferent a filming i tot això està, i res, sobretot recomanar-los, perquè jo crec que és una qüestió que, per exemple, l'Angelina deia i que em sembla que és interessantíssima, no, que ella deia, hòstia, en la meva condició de nord-americana racialitzada i tot això i tal, d'americana, diguem,
blanca.
Blanca, que gaudeix del privilegi de no ser racialitzada, clar, jo m'havia pensat que amb Obama s'havien donat grans passes, i és força interessant. Si recupereu, si veieu aquest documental, recuperar el doble discurs que hi ha en els anys 60 sobre l'opció, diguem-ne, més bonista del Martin Luther King i l'enfrontament, per exemple, amb Malcolm X, o per exemple amb, per, i clar, lo que no, la gran discussió és sobre, no, que Martin Luther King des d'un pacifisme radical, o sigui, no s'ha de menystenir aquest discurs, però sempre parla de concòrdia i pensa en que el poder blanc o els poderosos blancs tindran com una mena de no, com d'il·luminació per la qual es tornaran bons de cop. I en canvi els Black Panthers pensen, no, en aquella cosa, no pots esperar misericòrdia d'algú que no la tindrà.
Bueno, aquí entra segurament un altre factor, que és el tema de la religió, no? I Martin Luther King era pastor. Aquí, mira, això, la pel·li Selma, mireu-lo també, això es veu, una pel·li recent sobre els fets de Selma i la figura del Martin Luther King, que, bueno, doncs per això certa corrent de l'antiracisme i l'activisme negre potser està més vinculat al cristianisme, i un altre activisme més radical fins i tot se'n va anar cap a l'islam, o com a mínim va rebutjar el cristianisme.
I no podem deixar de no? També de tornar a destacar, que és una cosa que fa l'Angelín, que més allà del, o sigui, més allà del Black Lives Matter, és important tornar una altra vegada a denunciar, no, com la pobresa i la mort en un temps de pandèmia està castigant a la població negra d'una manera bestial. O sigui, aquesta, no, aquesta connexió que feia l'Angelín de raça i pobresa, em sembla fonamental per entendre també, no, el context en el qual torna a sortir surt el Black Lives Matter.
Pues ahí queda dir-vos que, com dèiem, evidentment, això ho vam xerrar també perquè estem a vigílies del 12 d'octubre, per també posar el nostre net de sorra, programació en certa manera especial que es farà sobretot el dia 12 d'octubre des de moltes ràdios lliures amb un nou Cadenazo Ibérico, que és aquest, diguem, monogràfic que es fa sobre una temàtica juntant ràdios lliures des de que va començar tota aquesta pandèmia. Si l'últim va ser sobre el 28G i l'orgull i totes les resistències LGTBIQ, doncs ara serà amb lluites i militàncies antifeixistes i antiracistes. Llavors, contraran de ficar el seu granet de sorra, mireu a la nostra web o xarxes socials o a la web radioslibres.info, on també s'emetre el streaming, i jo crec que contraran de la majoria de ràdios lliures ens centrarem evidentment allà amb el racisme i feixisme que està passant a les nostres ciutats i fronteres. I llavors, bueno, avui volíem fer aquesta visió, i aquest sentit, per lligar una cosa i l'altra, jo dic també un col·lectiu interessant que vaig descobrir fa un parell d'anys, que també s'ha format a Barcelona amb una lògica molt similar al que està passant en altres països, és Black Barcelona, on pues, la comunitat afrocatalana o afrodescendent s'organitza per visibilitzar aquestes racismes que viuen en el seu dia a dia, ajuntar-se i resistir alhora, pues, explicar els seus testimonis, sobretot de gent jove, i jo recomano, pues, activitats que fan. De fet, crec que la propera trobada que fan a Xinua la faran el 7 de novembre, i els seguiu-les per xarxes, perquè jo vaig poder estar una història que vam fer fa un parell d'anys al Tradicionaris de Gràcia, al CAT, lligat a un concert que feia les Six Sisters, i la veritat és que fan una feina molt currada, i evidentment la fan des de la primera persona, no? Que a vegades és una mica el que passa i que podem estar fent nosaltres ara quan gent, pues, blanca passa de parlar de
les minories afroamericanes o negres.
Va, pues, per tancar això, encara amb esperances de poder tenir l'entrevista que teníem telefònica avui, però igualment parlarem de la pel·li La mort de Guillem. Sí que passem a ficar-vos l'habitual àudio que fem aquí als Majares, que ens va fer la Judit del Crit Coral, bueno, va fer ella, sobre dones rebels. És des del llibre aquest, contes de dones rebels al llarg de la història, i que sempre intentem pues, veure alguna similitud amb temes que estem parlant en el programa en qüestió del dia, no? I llavors us passem una sobre una partisana, us expliquem una miqueta, o bueno, senzillament escolteu què ens explica la Judit, i ens remet també a l'antifeixisme a la Segona Guerra Mundial, a llocs com Itàlia.
Clàudia Ruggerini, partisana. Hi havia una vegada una nena que es va haver de canviar el nom. Hola, Marisa, deien els seus amics. Ningú no podia saber que es deia Clàudia. Era massa perillós. La Clàudia va viure en una època en què Itàlia estava governada per un tirà anomenat Benito Mussolini. Durant la dictadura de Mussolini no podies llegir segons quins llibres, no podies veure segons quines pel·lis, no podies expressar la teva opinió i no podies votar. La Clàudia creia en la llibertat i va decidir oposar-se a aquest home amb totes les seves forces. Per això es va unir a un grup de partisans, Partigiani en italià, per contribuir a enderrocar el dictador. El grup de la Clàudia estava format per joves estudiants universitaris. Es reunien en secret després de classe per treure el seu propi diari. Però com podien difondre el seu missatge si la policia de Mussolini era per tot arreu? La Clàudia era increïblement valenta. Va estar gairebé 2 anys anant en bicicleta i repartint diaris i missatges d'un lloc secret a un altre. Un dia, finalment, el règim es va esfondrar. La Ràdio Nacional va anunciar que Itàlia estava lliure de feixisme i la gent va sortir al carrer a celebrar-ho. La Clàudia, Marisa, tenia una última missió. Amb un grup reduït de partisans van entrar a les oficines del diari nacional italià Il Corriere della Sera i el van alliberar oficialment de la censura després de 20 anys. A la fi podien publicar la veritat i els amics de la Clàudia li podien dir pel seu nom per sempre més. Clàudia Ruggerini, febrer del 1922, 4 de juliol de 2016, Itàlia.
Molt bé, Clàudia Ruggeri, ja ho heu escoltat, i com sempre recomanem aquest llibre, llibres de contes de dones rebels, tret a una edició que es va fer a Itàlia, també està en català, i com sempre al podcast pues, ja ficarem el link i tot, amb les autores i tot. Doncs esperarem, ja que quasi podem donar per descartat que avui tindrem la trucada del Carlos Marqués Marcet.
Però prometem tenir-la en algun moment.
Sí, com a mínim, si no, potser el que farem és intentar recollir un àudio d'ell per aquests especials del Cadenazo pel 12 d'octubre, que es farà el mateix dia 12 d'octubre, però sembla que tindrem, si no tenemos a Carlos Márquez Marcet, ¿quién mejor que Eduardo Manos Tijeras, no?
Para comentar una peli que no ha visto.
Pues ahora su aportación. Pues mira, yo ahora voy a ficar una cançó para donarnos una mica de marge, pero sembla que ya ja el passarem. Venga, pues venga, escoltem-lo y a ver si no falla nada.
Hola.
Hola,
hola, soy el Carles.
Oh, el
Carles. Es el Carles.
Hola.
¿Qué tal? Com va això?
Molt bé, al final has pogut trucar, no?
Sí, bueno, és que ja veus que cada setmana ha sigut l'hòstia, tu. Tot arreu m'estan cridant i no tinc vida, i llavors dic, bueno, pues, m'ho he pres amb una mica de relaxació.
És quasi com tenir 3 fills i viure ahí por ahí i fent 10.000 coses, no? I currant.
Exacte,
una jornada no, completa.
Gairebé el mateix.
Exacte.
Gairebé el mateix. Però bueno, què tal us ha semblat? Us ha agradat o què?
El què? La pel·lícula, la trucada?
La pel·lícula.
Que destapem el pastel, no? Tenim aquí, aquí tenim, va.
Aquí tenim, aquí hem de tenir el bromista. El bromista, què passa?
Te la va preguntar sí, per algun detall de la pel·lícula per demostrar-te que no...
La setmana passada, jo estic buscant encara, perquè no he pogut venir.
Bueno.
Però bueno. Ens estàs escoltant, Eduardo Manos Tijeras?
Què?
Ens has estat escoltant, Manos Tijeras?
No, no, acabo d'arribar un cap de setmana, pues, està ajetreado amb 3 nens i està por ahí fent 1000 coses alhora. Bàsicament això.
Molt bé.
Però bueno, tinc alguna crònica prou curiosa i divertida.
Vinga, a veure, o sigui, ja la teva entrada està, ho estàs deixant molt alt.
Has estat sorpresa o no?
Sí.
No ha sigut al nivell de la trucada la setmana passada, però bueno.
No, quasi.
Sí, jo al final m'havia de mirar a veure si podia venir o no podia venir, però no he pogut venir, però puc portar una crònica d'una jornada que es fa cada any i no l'han deixat de fer aquest any tot i el Covid, que és la Fira de la Cabra Catalana.
Hòstia.
La cabra,
La cabra catalana, perquè si no coneixeu la història, la cabra catalana era una raça de cabra, cabra de fer formatge i de menjar, de cabrito, que estava desapareixent perquè s'havia estat, doncs, per criteris de mercat, doncs, havien anat seleccionant espècies de cabra, doncs, que feia més llet o la carn era més tendra o jo què sé. Però una gent, doncs, fa uns quants anys ja, va recuperar una mica la cabra catalana. Llavors hi ha un parell de ramats perduts allà al Montsec, a Vilanova de Meià, un lloc molt entranyable, si he d'anar. Si no hi ha anat mai, a Vilanova de Meià?
No, em costava situar-lo i tot, però...
A la Noguera. Ja, pujant de l'Urgell, doncs entres a la Noguera abans d'entrar ja al Prepirineu, per allà els congostos del Montsec, Montsec d'Ares, allà amb els escaladors i aquestes coses, i aquelles parets, i aquelles roques, i està molt bé.
El Far West català, no? Digue, eh? El Far West català, una mica.
Sí, sí. Tot i que ja no és tan... No, jo no diria tan Far West, allò, eh?
No és tan ponent.
És com... No ho coneixes, no?
No.
No, perquè no és un pla, no és un socarral, o sigui, sacot, eh? Però ja és més muntanyenc, d'alguna manera. I, bueno, doncs és un lloc agradable.
Bueno, ja has pogut constatar que la cabra catalana, com totes les cabres, tira al monte?
Sí. Ho puc constatar perfectament. No em vaig veure ni una de cabra. Ja. Bueno, només n'he vist unes quantes avui, el que no crec que fos les cabres catalanes, amb un ramat d'ovelles, que m'han deixat sitiat un moment amb la furgoneta, la típica imatge bucòlica, que tothom quan va a la muntanya doncs vol tenir, no?
Sí.
Que vas per una carretera, per un carrer o per un camí i de cop i volta trobes un ramat, no? I el qual no vols passar pel mig, vaja. Després que passi ell i tu després enxegues tranquil·lament.
I què més ens volies explicar? Saps de què estem xerrant avui? T'ho expliquem?
No, expliquem-ho. Bueno, pues... La ràdio?
No. Com que no hem estat tant, no, estàvem parlant doncs, del que vam anunciar en el darrer programa, de feixismes i racismes. Hem escoltat, tot i que no ens ha tocat el Carlos, doncs hem escoltat un àudio d'una companya d'Estats Units i estàvem aquí debatint, fent el tertuliano, però ja ficant musiqueta i de fet entrant a la recta final del programa hem de recordar que és el primer programa que fa una hora i mitja.
Sí.
Llavors, no sé, Edu, si vols comentar alguna cosa al respecte, ja que és el tema del programa d'avui.
Bueno, respecto de... A veure, perdó, és que m'agafes de contrapeu, però...
Doncs comenta el que vulguis.
Doncs que...
Comenta.
Donald Trump té coronavirus.
ja ho hem dit.
Hòstia, no?
Som com un conjunt de memes, aquest programa.
Si el feixisme, no? O sigui, va sorgir en un moment on el moviment obrer, no? Representava realment una amenaça, no? Per l'establishment i aquestes coses, i va néixer com una instrumentalització per part de la burgesia i aquestes coses per tal de crear, pues, no sé, un sistema de mercats pues, concret, no? Ara el feixisme que hi ha ara és una altra història molt més com ho diria jo, no? Sento com és el crit de l'emergència d'aquesta desintegració global, una mica que el neoliberalisme ha portat, posarà les paraules que dic. Que sí.
Molt.
Com una reacció a la globalització.
Exacte. Què us sembla?
Fantàstic.
Què en penses, Jordi?
Jo estava defenent, diguem-ne, després d'escoltar l'àudio de l'Angelina, estava dient que si ve el neofascisme, o sigui, que estem en un moment que s'ha d'identificar bé aquest concepte del feixisme. Saps? Uh-huh. Que sí que hi ha elements que evidentment la història d'Europa, o sigui, és la que és, i als anys 30 va haver, diguem-ne, l'ascens del feixisme, del nazifeixisme va ser terrible, però ara ens trobem en una situació que té una certa especificitat, i és tot aquest context de globalització, és la potència mediàtica que tenen aquests moviments neofeixistes, i fins a cert punt, mira, també és com certs partits de l'establishment s'han acostat a aquest neofeixisme d'una manera una miqueta, no tant com en els anys 30, deixant-los fer que no és una gran amenaça, sinó que fins i tot s'estan acostant a part del seu discurs, sobretot a Espanya.
Empaquetant-lo més digerible, no?
Sí.
Pues en eso estamos.
Sí, no, però és un tema molt interessant, eh? Vull dir, hem de parlar sovint, perquè d'alguna manera hem d'aconseguir donar-li la volta, no? Ah. Perquè al final, o com a mínim que la gent sigui conscient de moltes coses, no?
Sí, sí.
Que bueno, jo me'n recordo que ara que soc profe, però aquesta setmana hi parlava amb un xaval de la classe de com és que l'evolució de la població mundial, no?
Sí, sí, sí.
No,
no, no.
I això, doncs, que, no?, totes aquestes coses de que realment, per exemple, en un cas com a Catalunya, no?, que té una piràmide tan envellida de la població i una taxa de natalitat tan baixa, no?, quin futur ens esperaria si no hi hagués, no?, arribada de poblacions migrants d'arreu del món o de llocs en concret, eh?
L'extinció.
Bueno, no sé, clar, o sigui...
Poc a poc, però...
països buits, no? És com l'imperi romano que se vació, no? Perdoneu, vaig dir tonteries. Però bueno, sabeu que hi havia la cabra catalana?
Sí.
Per no enrotllar-me més, deixar-vos una mica finir-quitar el programa.
Sí.
Hi havia un conegut del programa, el Juanito Piquete.
Vale. Del programa i la ràdio.
Sí. En Gustavo Duc, que és un pensador i poeta de la sobirania alimentària, molt recomanable. No?
Sí, sí.
Que ens parlava d'aquestes lluites indígenes, no?, de gent, de, no?, camperols d'arreu del món, no?, d'Amèrica, d'Àfrica i de la seva sabidoria, no?, i com realment estan massacrats i jo què sé, dominadíssims per una cosa que no és el feixisme, sinó que és el neoliberalisme, que és molt, molt, per mi, molt, molt, molt pitjor que no pas quatre macarres de gimnàs que es pensin que, no?, que poden determinar les idees, no?, en un món on al final és cultura d'espectacle, pur i dur, no? Però bueno.
Interessant reflexió.
Coses d'aquestes, no? Que tot això passa abans que diguéssim l'auge del neofeixisme aquest, no?
Sí, sí, evidentment.
Però bueno. Que, per això, i fins i tot una noia que és una noia cantautora que jo he compartit un curs amb ella, que es diu Susana, és que us he passat una cançó.
La tenim preparada.
La teniu preparada, doncs per això. I res, doncs, dir només que de la fira aquesta, és una de les fires que organitza també la xarxa per la Terra, que és un grup que ja els portarem un dia a xerrar aquí també a la ràdio, a veure si ens motivem.
Clar,
no?
o els trucar,
efecte.
No? Ara tot és més fàcil, ara, en teoria, quan es graven els programes i tot. Doncs molt bé, i què l'ha dit?
Sí, i res, us estimo molt, Bandarres.
Igualment.
I que tingueu un bon final de programa.
I ens veiem aviat.
Però
digues
a qui escoltarem.
Que no sí, sé, si has sentit la cançó.
La dona d'aigua, no sé qui ens ha enviat o no sé què.
Dona Llavor.
La dona Llavor, vinga, una mica hippie, però no
té pinta. Susana és la filant del YouTube, tot i que sapigueu que la podeu trobar al banc, amb l'únic que aquí ens dona problemes.
I res, doncs enviar un saludo a la gent del Liposomes Patujeto que estaven a...
Hòstia.
Portant al sindicat, al local del sindicat del poble del Vilanou de Meià, amb un gimnàs fantàstic a sota la teulada, a les golfes, i que ens van acollir, van deixar fer un estofat de crestó de cabra catalana, que el crestó és...
És com la cresta, però ara es diu en femení tot, no?
No, es diu crestó, però... Bueno, és com en lloc de menjar un cabrit, el deixes créixer una mica més, és el macho capao, no? I que llavors menges més carn, perquè clar, aquí ens hem acostumat a l'infanticidio animal, no? I llavors és poc rentable aquestes coses.
Això donaria per un altre debat, eh? Me'ls tijera. Algun dia també...
I de fet ara t'estàs tirant, diguem, una pedra a la teva taulada.
No? ¿Por qué? La cabra al monte.
La cabra al monte, sí, sí.
No sé.
Però bueno,
m'ha
fet recordar que tinc una maqueta en casseta de Liposomes Patujeto.
Sí.
Tinc un punqui dels finals dels 90. Vinga, va, Susana, es dona llavor.
Això de parlar de musicomuna i de que el noi allà en un món rural el tio havia penjat, com que ja és d'allà a Poblenou, no? Tenia un mogollon de fotos de com vida rural, no? Però el que t'explicava que no era vida rural rural, sinó que era vida de Poblenou al començament del segle XX.
Clar. Bueno, interessant.
Sí, que sí? Molt bé. Doncs pues vinga, Bandarres, Bandarres.
Vinga.
Un fort abraçada i fins aviat.
Fins d'aquí dues setmanes.
No, tres, no?
Ai.
No, no sé. Dues, va. Apel·li.
Salut.
Li deien la dona aranya, silenci teixia, ponts entre murs, fils de comunicació, nius de repost.
anem fent una mica d'agenda de la dona d'aigua, Rai Dona, aquestes sessions feministes que es fa l'associació Rai, activitats no mixtes, la propera, 17 d'octubre a les 17 hores, Mònica Lario Gavilán, doctora en estudis de gènere, experta en violència sexual i pornografia. Una habitació pròpia. Podeu anar a la web raiassociació.org i si no ja sabeu que està al carrer Cardés de Casc Antic, Barcelona.
Us recordem que en el marc de l'aniversari del 6è aniversari de l'Àgora Juan Andrés Benítez, ahir va haver tota la jornada que ja us vam presentar en anteriors programes, però que demà es farà un acte a les 8:30 en memòria de Juan Andrés Benítez assassinat per la policia. Us recordem que és això a les 8:30 a l'Àgora Juan Andrés Benítez al carrer Aurora.
I a ella, que li deien dona, va acabar sent la terra.
Pues ja parlem de l'Àgora, de l'aniversari aquests dies que estan fent. Dir-vos que ahir dissabte va ser la jornada central, dissabte dia 3 d'octubre d'aquest aniversari, i que companyes contrabandistes, no els Majares aquest cop, però altres, van estar ja fent emissió especial. I bueno, qui no estigués allà a l'Àgora, si vau estar, doncs ho vau poder veure, i si no, esperem que això es pugui penjar, aquest contingut, amb entrevistes a col·lectius que estaven allà, i que ho trobeu a contrabanda.org o al podcast habitual d'especials, que és podcast.contrabanda.org. Recordem que la següent emissió especial, doncs, serà aquesta participació en el Cadenazo el 12 d'octubre. Seguiu per xarxes o a radioslibres.info. I bueno, en línia amb temes que hem parlat avui, pues un parell de convocatòries. La vam dir ja la setmana passada, perquè al final vam fer el programa fa una setmana, que és el Festival de Cinema Indígena de Barcelona, que és habitual, ja són 13 edicions, ni més ni menys, a la porta del títol Indie Fest, i es fa sempre pues, també al voltant del 12 d'octubre, perquè també recordem que per què es celebra el Dia de la Hispanitat el 12 d'octubre, pel teòric, entre comillas, descobriment d'Amèrica, pues des d'una mirada que vol discutir això i reivindicar pues, els drets indígenes, es fa aquest Indie Fest els dies del 8 al 12 d'octubre i que sembla que serà online en aquesta ocasió, com moltes altres convocatòries audiovisuals. Indiefest.org. I després, una cosa que no acostumem a anunciar, no sé si el Rizoma Marinoski sí que ho feia, però mira, a mi em va arribar per xarxes i pensava, amb el que xerrem avui potser té sentit pues, anunciar-ho, és la presentació d'una tesi, perquè es fa així abert, una tesi doctoral, i lleva per títol, a veure què sembla, Desigualdad, opresiones de poder y salud reproductiva, de Brenda Viani i León Gómez, i es farà aquesta tesi doctoral, es presenta a les 16 hores, a veure si ho dic bé, i bueno, busqueu per xarxes perquè això està així com en obert, hi ha un link per accedir-hi des del YouTube i fer-ho online, i res, pues, bueno, jo crec que té una miqueta a veure amb coses que hem parlat en darrers programes. I si us sembla, ja anem tancant el programa. Jo volia ficar alguna cançó més per ja anar-nos despedint, o enganxarem potser fins i tot, dèiem, bueno, acabarem amb el tràiler de la mort de Guillem, perquè no hem pogut tenir el Carlos, però sí que hem vist el documental.
Sí.
Creiem que és algú pues, que segurament donarà a xerrar, com ha passat altres vegades amb altres documentals. He dit documental i, perdó, ficció.
És una pel·li.
Ficció. Bueno, és una de les coses. Recordem que vam entrevistar algú de la... s'emmarca en part a la campanya La lluita continua, que es feia per recordar una mica l'homenatge, perquè hi havia l'aniversari de l'assassinat del Guillem allà a Castelló, del Guillem Agulló, i es feia una sèrie d'activitats, vull dir, era no només la pel·lícula ficció que ha fet el Carlos, sinó que hi havia també un llibre que es feia, hi havia també, es volia vincular un documental que es feia, sobretot un cicle de xerrades, es va fer el web Crims d'Odi. Tot això ens va explicar un membre del col·lectiu que impulsava això de La lluita continua, perquè es va fer una campanya crowdfunding, Humbert Camil, en un moment, que si fiqueu La lluita continua pues podeu recuperar, on per lluitar contra aquest auge de l'extrema dreta pues es volia recordar aquest cas i fer tota una sèrie d'activitats. De fet, el llibre de Núria Cadenes Guillem, a vegades hem anunciat que s'ha presentat a Barcelona, i el Siga Xerrades en principi es va fer. O sigui, això també el podeu recuperar, aquella entrevista a maharas.condanda.org. I la pel·lícula, sí, mira, dir-vos, és veritat que sí que ho volíem dir, ens redifonen emissores de València, o sí que volíem dir, tot i que segur que la gent que ho escolta ho sap de sobres, que igual que s'han fet passes a Barcelona aquests dies, jo sé que diversos sí. que es van fer a Gràcia, diferents barris de Gràcia, inclòs el mateix dia que ho feia TV3, el divendres es feia a l'Espai Mussons, al costat de la Tenor Libertari de Gràcia, doncs pues el proper dia 8 d'octubre al COI, des d'on tenim les companyes de Radioactiva, el COI, el Centre Ovidi Montllor, es passarà el dia 8 d'octubre a les 7 i mitja, al carrer Vista Vella, número 8. I segur que al llarg de pues, tant allà del País Valencià com aquí a Catalunya pues, es farà molts llocs. Ojalà el nostre barri Vallcarca es passi. Sabem que segur que aquí a Ciutat Vella s'acabarà passant i que això està molt bé també, no? Algú tenint ganes que el Carlos també ens expliqués com es pot compaginar això de que passi la tele, es passi en cinemes comercials, alhora es facin passes gratuïts per diferents col·lectius, aquestes projeccions més militants, vull dir que també, vull dir, no, suposo que és un equilibri no fàcil i que de moment sembla que l'està tenint aquesta pel·lícula. Doncs pues va, pues us ficarem una cançó per despedir-nos, que és de Huelva, que és una banda que jo la vaig veure a les festes de la salut a la Miranda, i llavors com que avui també seguim parlant de l'important que és seguir fent cultura, música i altres disciplines i no fer-ho tot online, pues, vaig tenir la sort de veure aquesta banda ja a la Miranda, a l'aire lliure, tot i que hagi d'anar ara tot per cita prèvia, i a més em va agradar música electrònica i fosca, pues, que és una cosa que també ens mola. Escoltarem la cançó Start Again, d'aquesta banda que podeu recuperar pues, des del seu SoundCloud. Com que no és fàcil trobar, si fiqueu Huelva, és Huelva amb la dièresi sobre la O. Truquillo. Escoltem-les. Ens hi ha ideal per fer les últimes convocatòries. No només en parlem de feixisme, en el fons també parlant de la situació als Estats Units és per la repressió policial i abusos policials. I això ens fa pensar que aquí també n'hi ha el documental Nosotros no olvidamos, recorda el cas de Pedro Álvarez, són ja molts anys, aquí n'hem parlat moltes vegades en aquest programa i en aquesta ràdio, pues es va fer el documental, això va ser l'excusa per parlar en darrer cop aquí, i s'ha projectat a molts llocs i segueix fent-se. El proper a la CGT Barcelona, el dijous 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, al carrer Pare Lainez, número 18, Barcelona. I ja que parlem avui també de feixisme i de racisme, doncs el que també ens ho posa molt, molt en present aquí almenys a l'Europa del Sud és la crisi de les refugiades i la gent que intenta arribar a l'Europa Fortalesa, i en aquest sentit avui es feia una jornada després de tot el que va passar a Lesbos, ja ho vam explicar, doncs una jornada que es feia a Vallcarca i una jornada solidària per recaptar diners també per les crisis de refugiades, tot el que està passant allà als campaments de Lesbos, però això seria extensible en altres llocs, i en aquest sentit hi ha un documental que relata el que també passa a la jungla, que és el camp de refugiades de Calais, a França al nord, de la gent que intenta anar allà a Gran Bretanya. Es passa el documental Los burgueses de Calais, amb un col·loqui a la lleialtat sencenca de Sants, carrer Olzinelles número 31, el dijous dia 15 d'octubre a les 7 de la tarda. Us ho recomanem. Los burgueses de Calais, l'última frontera, del director Jesús Armesto, documental espanyol. Bueno, i com que se'ns ha parat la cançó, perquè coses d'aquí del directe estem precàries també una mica amb l'internet, res, nosaltres ens despedim. Una cosa que no havíem dit és que ens hem saltat una mica l'habitual quinzenalitat, perquè volíem deixar pas per si es feia algo especial el dia 11 d'octubre, el diumenge, finalment serà, recordem, el dilluns 12 d'octubre, aquest cadenazo, i res, nosaltres tornarem d'aquí dues setmanes, i tornarem, ho vam anunciar i ho podem confirmar, aquest 18 d'octubre, amb les companyes del Gimnàs Social Sant Pau, del Raval, que ja les vam tenir fa un temps, quan començaven la seva lluita per la pervivència d'aquest gimnàs social i cooperativa del carrer Sant Pau, a la Ronda de Sant Pau, pues, està en ordre de desallotjament i ens ho explicaran, perquè crec que és el mes de novembre o desembre que s'executaria, llavors estan en plena lluita amb una campanya que us recomanem que seguiu per xarxes, nosaltres anem retuitejant. Pues amb això tornarem i segur que amb més sorpreses, no? I amb Eduardo Amores Tijeras.
A veure si podem estar els tres la propera vegada i res, ja ens acomiadem.
Amb el tràiler de l'amor de Guillem, ja que l'hem anat referenciant durant el programa i no hem pogut entrevistar el Carlos, però bueno, segurament l'heu vist molta gent i si no, mireu-la, per lo que sé, sembla que està, no direm en quina cadena, però la cadena que ho va transmetre encara el podeu veure allà en su menú a la carta, i això acostuma a durar pocs dies. Vinga, fins aquí dues setmanes. L'assemblea
de Majares
se va.
Por donde
ha venido.
Ya está decidido. No va
a chico, uns dietes. Tota la Pasqua no, però te'n vens uns dies i després te'n tornes, els amigatxos. Te queda bé, eh? Ai, meu xic, que t'ha passat molt bé.
Al parecer, su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria.
És tot molt ràpid. És que no podrem fer res. Segur que hi sona.
Carme. Tengo prou en l'interrogatori de la Guàrdia Civil.
Ha matat el meu fill, només vull saber què ha passat. Només això.
Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Jo seria capaç de resar València sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten rocs, necessiten masiva.
Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres. Que se'l donen als pares dels assassins, a tots els pares dels xiquets estos que són els assassins, perquè segurament ho necessitaran més que nosaltres, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort. Res més.
Guillem Agulló, ni oblid ni perdó! Guillem Agulló! Ni oblit ni perdó, Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.